L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial, una jornada més. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que des de les sintonies de les diferents emissores municipals associades a EMUTE diàriament, quan arriba a este punt horari, us oferim. Sintonia conjunta, serveis informatius de les municipals de les Terres de l'Ebre que treballen per oferir-vos aquesta repassada a l'actualitat que diàriament i també avui, dijous 27 de març, obrim avançant el sumari de continguts en titulars. Un temps d'informació que avui encetarem parlant dels jutjats d'Amposta que subhastaran el proper dia 2 d'abril el centre comercial Futuro Ciudad Amposta per 20 milions d'euros. Esquerra Republicana Ampostina demanarà informació sobre l'IBI que l'empresa deu a l'Ajuntament i parla de projecte frustrat de Convergència i Unió, mentre que l'alcalde Amposta, Manel Ferrer, recorda a Esquerra Republicana que aquest és un projecte totalment privat que Esquerra utilitza per fer política. Seguirem el repàs a l'actualitat informativa de la jornada anant cap al Canà. L'Ajuntament i la policia local van presentar ahir conjuntament i en roda de premsa el nou servei que ofereix la policia, l'ARCO, l'àrea de relacions amb la comunitat. Parlant d'ajuntaments, anirem cap a Deltebre, des d'on fan una crida a la participació, a la gent no només de Deltebre, sinó del conjunt del territori, en aquesta manifestació del proper diumenge contra el Pla de Conca de l'Ebre. La crisi toca l'organització de les colònies d'estiu a Santa Bàrbara. El grup Joventut es veu obligat a replantejar l'activitat. Per la seva banda, la regidoria de Joventut diu que Santa Bàrbara és un poble amb tradició en l'organització d'aquest tipus de colònies i és una activitat que no s'ha de perdre. Han començat ja les obres de l'estació d'autobusos d'Amposta, unes obres que podien estar enllestides la propera tardor, obres i actuacions llargament reivindicades pel conjunt de la ciutadania que finalment es convertiran en realitat. Parlant de qüestions relacionades amb el transport, direm també que el Servei del Transport Adaptat del Consell Comarcal del Baix Ebre ha traslladat diàriament més de 110 persones. I acabarem passant balanç en aquesta primera edició de la Festa de la Mel de Romer, celebrada diumenge passat al Perelló, una festa en la que hi van participar prop de 300 persones. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida us comencem a explicar aquí, a l'Informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat anant cap a Amposta. Els jutjats de la capital del Montsià subhastaran el proper dia 2 d'abril el centre comercial Futuro Ciudad Amposta per 20 milions d'euros. Esquerra Republicana de Catalunya Amposta demanarà informació sobre l'impost de béns immobles que deu l'empresa i parlar del projecte frustrat de Convergència i Unió, mentre l'alcalde recorda als republicans que aquest és un projecte totalment privat que Esquerra utilitza per fer política. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Bona tarda, Domènec. El jutjat d'Amposta ha fixat per al 2 d'abril la subhasta de les 28 finques que integren les galeries comercials Futuro Ciudad Amposta. Així es desprèn almenys de l'execució hipotecària que han dictaminat els tribunals en favor del Banc Popular, amb qui la promotora del centre comercial té en concret un deute de 20 milions d'euros i que ha desvetllat el grup municipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament d'Amposta. Els republicans han denunciat que aquest procés judicial suposa ja el certificat de defunció d'aquest macroprojecte de l'equip de govern i s'han mostrat preocupats pel deute que té l'empresa amb el consistori per l'impagament de la contribució dels darrers 3 anys. Segons ha denunciat, el deute podria pujar als voltants de 274.000 euros. Ho explicava el portaveu d'Esquerra Republicana, Adam Tomàs.
Què és el que nosaltres reclamem? A part de que haurem de mirar com queda el deute que té aquesta empresa Futuro Ciudad d'Amposta en l'Ajuntament d'Amposta, que estem parlant del voltant de 300.000 euros d'IBI que se li deu. Això ho farem una consulta al Departament d'Intervenció per a veure quines garanties tenim per a poder-ho cobrar en el cas de que la subhasta acabi o bé en mans del Banc Popular o bé en mans d'algun altre promotor. A part d'això, nosaltres el que sí que demanem a l'equip de govern és una mica de sereno. Estem en una situació ara d'incertesa pel que fa a este centre comercial, en el qual els ampostins han invertit diners, perquè recordem que es va invertir més d'un milió d'euros en l'urbanització d'aquella zona per part de l'Ajuntament, i per tant demanem serenor i sobretot consens. Estos projectes són projectes que són de l'equip de govern de Convergència i Unió, de majoria absoluta. Assentem-nos, generem un consens al voltant de lo que ha de ser Amposta a nivell comercial i a nivell d'oci, i què volem fer en cada cosa, perquè si no, si anem fent pegats, al final m'ho donarem compte que aquí Amposta, si mirem els desenvolupaments urbanístics, que és allò que ha de ser la nostra ciutat en els propers anys, l'única cosa que ha funcionat bé és la zona esportiva, i és un desenvolupament que es va fer en època d'un govern que no era de Convergència. No?
Per la seva part, l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha reiterat que l'operació és d'àmbit totalment privat entre una empresa i una entitat bancària. Dit això, el resultat de la subhasta pot ser, al parer de l'alcalde, un punt de partida en la revitalització del centre comercial. Ferrer entén que el nou propietari del complex, si n'hi ha, l'haurà de fer rentable. Un nou propietari es convertirà així, segons l'alcalde, en un interlocutor vàlid disposat a negociar amb operadors d'interessats en futura ciutat Amposta, que ara esperen a veure com es resol la subhasta. L'alcalde també ha lamentat que la gestió del complex no ha estat professional, fet que hauria generat el seu deteriorament progressiu i la impossibilitat d'arribar a acords amb empreses i operadors que havien estat interessats.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat... ...les 4 comarques al dia... ...l'informatiu en mute.
El recorregut informatiu del dia... ...passa avui també per Alcanar... ...la policia local d'aquest municipi... ...va presentar ahir en roda de premsa... ...el nou servei que la policia ofereix... ...l'àrea de relacions amb la comunitat... ARCO, una àrea de treball de la policia local que vol arribar a les associacions de veïns, associacions interculturals i també entitats i grups del municipi per tal de conèixer de primera mà els problemes existents en cada zona de la població. L'eina fonamental d'aquesta unitat és la seva proximitat i contacte permanent amb els diversos actors socials de la població, la qual cosa permet detectar immediatament qualsevol problemàtica que pugui sorgir. L'objectiu de l'àrea és, tal i com explicava l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, donar una resposta millor a les necessitats de la població i que els mateixos ciutadans siguin també partícips de les resolucions dels problemes. Alfons Montserrat.
L'objectiu que ens marquem en aquest servei és de donar una resposta millor a totes les necessitats dels ciutadans, de fer de corretja de transmissió entre l'Ajuntament i la població, i també que els ciutadans puguin ser partícips de les problemàtiques i de les solucions que hi hagi. És a dir, buscar una mica aquesta complicitat en la comunitat. Per això, per fer aquests objectius, bàsicament, a grans trets, les principals funcions que durà a terme l'agent promotor seran la de promoure la convivència entre els diferents usuaris de les places i dels parcs, és a dir, dels espais públics, difondre les ordenances que afecten a la vida pública, ser referents en els espais públics, especialment en col·lectius determinats, de gent gran, de famílies, etc., fer d'enllaç entre l'Ajuntament i la població i també, molt específica, de donar suport al servei de protecció escolar. Llavors, és per això que el que volem és, sobretot, aquesta unitat, o sigui, una unitat que destaque per la seva proximitat, és a dir, fer policia de proximitat i que hi hagi un contacte permanent amb la ciutadania.
Per poder donar el servei ARCO s'ha implantat la figura de l'agent promotor de la convivència. En aquest sentit, s'ha format un dels agents de l'actual plantilla de la policia local d'Alcanà. La tasca de l'agent de l'àrea de relacions amb la comunitat, l'ARCO, es farà efectiva a través de la patrulla preventiva policial, fent enquestes a la ciutadania i també realitzant, mantenint reunions periòdiques amb diversos interlocutors de barris, associacions comercials, religioses i col·lectius de les diferents nacionalitats que hi viuen al municipi. Per la seva banda, i tal com en reconeixia el cap de la policia local, el sotsinspector Francesc Xavier Martí, el que es pretén amb el nou servei és conèixer de primera mà la realitat diària del municipi, dels resultats que s'obtinguen de les enquestes. Una és la primera tanda que ja s'han començat a passar al sector comercial del municipi i unes altres que es començaran a passar també properament, en aquest cas a la població de peu. Dels resultats, com dèiem, que s'obtinguen d'aquestes enquestes es reforçarà, si s'escau, la importància donada a la millor qualitat de vida i a la proximitat de la funció policial als ciutadans del municipi. Xavier Martí.
Valorarem els resultats dins de les funcions tradicionals que s'assignen legal i culturalment a la policia, com són la prevenció dels delictes, la vigilància dels carrers o si la policia local ha de dedicar esforços a millorar la qualitat de vida dels ciutadans, patrullar peu els carrers, que seria la pregunta número 4, ajudar a la solució de problemes de convivència. Aquestes qüestions es realitzen regularment per la policia local d'Alcanar, però pels resultats que s'obtinguen reforçarem, si s'escau, la importància donada a la millora de la qualitat de vida i la proximitat de la funció policial als ciutadans del municipi.
L'objectiu, en definitiva, i tal com reconeixia el mateix cap de la policia local, és convertir la policia local d'Alcanar en una policia propera als ciutadans, als quals s'ha d'escoltar, valorar i, per descomptat, servir. I passem a altres qüestions que marquen l'actualitat del dia. Anem ara cap a Deltebre. L'Ajuntament d'aquesta població fa una crida a la ciutadania a la participació en la manifestació que el proper diumenge s'ha organitzat des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre contra el nou Pla de Conca de l'Ebre. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Sota lema l'Ebre sense cabal és la mort del Delta, la Plataforma en Defensa de l'Ebre ha fet una crida a la mobilització social per aturar el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre. La plataforma assegura que aquest diumenge s'inicia l'activació del front social contra aquest pla i que és vital per tenir èxit en la batalla jurídica que s'emprendrà paral·lelament amb un contenciós al Tribunal Suprem i una queixa a la Comissió Europea. La manifestació sortirà a les 11:30 del carrer Major de Sant Jaume, passarà pel Pont del Passador i un cop a Deltebre recorrerà el carrer Girona, Robert Graupera i Avinguda Generalitat fins a acabar just davant de l'Ajuntament de Deltebre.
On... del territori com també gent de fora del territori, per tant, sigui el que sigui, ho estem preparant perquè sigui una gran manifestació ebrenca d'afirmació, de personalitat i d'oposició a aquest pla ideològic que mos està col·locant el senyor Canyete. Serà reivindicació, serà molt lúdica, perquè com ha de ser les coses de la plataforma, perquè han confirmat ja, jo no vull dir número, però més de 10 grups de música ja han confirmat la seva assistència a aquesta manifestació, per tant hi haurà una activitat musical prou important, com ha de ser, i entenem que té que ser el que sempre ha sigut. Penseu que és una etapa nova, és una etapa que comença ara, que s'allargarà, perquè esta vegada no és una llei, sinó que seran tres lleis una detrás de l'altra, no? I en aquest sentit hem d'estar preparats, hem de ser persistents, i jo crec que és molt important que no perdéssim de vista que l'objectiu final d'això és deixar-nos sense aigua per al Delta, deixar-nos sense aigua per a les Terres de l'Ebre, i d'alguna manera és, bueno, quedaria el nostre futur bastant entredit. Nosaltres animem a la gent a que vingui, a que s'ho passi bé, però sobretot a que es demostri la intenció de lluitar fins al final, perquè aquest pla ideològic han d'evitar que es fiqui en marxa, que es posi en marxa.
L'Ajuntament de Deltebre, que comptarà amb una pancarta pròpia on es podrà llegir Deltebre diu sí al futur, sí al Delta, fa una crida a la participació de totes les entitats, associacions i veïns del municipi en aquesta manifestació i també a situar-se darrere aquesta pancarta.
Diumenge 30 de març tens una cita amb el territori, tens una cita amb el riu. L'Ebre sense cabals és la mort del Delta. Manifestació a partir de les 11:30 del matí. Concentració a l'aparcament de les escoles de Sant Jaume d'Enveja. recorregut Sant Jaume d'Enveja lo passador Ajuntament de Deltebre. La lluita continua. L'Ebre sense cabals és la mort del Delta. Tots junts lluitem pel riu. Lluitem per lo que és nostre, per la nostra vida. Diumenge 30 de març, 11:30 del matí, Sant Jaume d'Enveja.
Anem ara cap a Santa Bàrbara. La crisi també toca l'organització de les colònies d'estiu que habitualment s'organitzen al municipi planer. El grup en joventut s'ha vist enguany obligat a replantejar l'activitat davant la poca demanda que de moment hi havia. La regidoria de joventut de l'Ajuntament de Santa Bàrbara diu que el municipi és un poble amb molta tradició en l'organització de les colònies i no vol permetre que aquesta tradició es pergui. És per això que s'ha buscat una alternativa que rebaixarà a la meitat el cost inicial, tot i que l'estada es farà en una casa del territori. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Doncs no fa gaire setmanes ens fèiem ressò de la notícia de que el grup Joventut de Santa Bàrbara, com és habitual per aquestes dates, obria el període d'inscripcions per a les colònies d'estiu. Dolors Caçador explicava que enguany s'havia pensat anar a una casa de colònies situada a la comarca de l'Anoia, buscant com sempre que les xiquetes i xiquets que participen en aquestes sortides, a part de viure una experiència de convivència amb la resta de companys, poguessin conèixer altres territoris de Catalunya. Un cop feta la convocatòria d'inscripcions, però la demanda no ha arribat ni a les 25 places que s'havien donat, amb lo que s'ha que fer un replantejament de l'activitat buscant una alternativa més propera i que permeti abaratir el cost de l'activitat. Montse Rodríguez, regidora de Joventut de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, explicava a la nostra emissora que la situació no ve d'ara. De fet, els darrers anys ja es venia notant cada cop més la baixa en el nombre d'inscripcions. Per això, enguany, a l'hora de fer la previsió de reserves a la Casa de Colònies, en lloc de les 50 que solien fer habitualment, es van fer solament la meitat. I, com hem dit anteriorment, les inscripcions no van arribar ni a completar aquesta previsió. Escoltem, Rodríguez.
Ja fa anys que notem esta davallada de gent que s'apunta. Si abans, quan anàvem a contractar la casa, reservàvem 50 places, ara ja només ne vam reservar 25, ¿vale? Perquè ja veiem, pues per la situació econòmica que hi ha i pel que anava passant estos últims anys, que no arribaríem a 50 xiquets ni molt menys, no? La casa de colònia la reservem molt pront, perquè nosaltres volem que la casa tingui unes certes condicions i no és fàcil trobar una casa de colònies ara, no?, en aquestes dates, perquè ja és quan tothom se fica a buscar cases. És per això que al setembre nosaltres ja vam anar a buscar la casa, ja vam fer la reserva de la casa i enguany ens hem trobat en això que ja feia molt de temps que veníem pensant que podia passar, no?, que no s'han apuntat els 25 xiquets mínim que espera que ni sortiguessin perdent ni per lo menos les pèrdues siguin les mínimes.
Davant d'aquesta situació, provocada segurament per la reducció de recursos i la priorització d'altres necessitats com a conseqüència de la crisi, Rodríguez deia que, tenint en compte la llarga tradició que té Santa Bàrbara en l'organització d'aquestes activitats, enguany es compleixen 19 anys des de que ho va començar a fer l'Ajuntament i abans ja ho feia una altra associació, doncs ha tingut que buscar una altra casa que sigui assumible per al grup.
Com a grup joventut, haguessin sigut les 19 colònies. A Santa Bàrbara ja hi havia anteriorment tradició de colònies, és a dir, que som un poble que això, no?, de que els xiquets vagin de colònies, li tenim molta tradició. I vam pensar que no ho havíem de deixar així, s'ha acabat i prou, no? Una mica pel que tu dius i també per això, no?, per la tradició esta que portem. I al final li vam ficar una mica d'imaginació com fem en totes les activitats de joventut, no? Com on podem sortir? Busquem una casa més propera. Sí que teníem el tema del transport, que canvia molt, però que no feien canviar el preu considerablement, no? Vam trobar esta casa que està a Caro, és una casa de colònies legalitzada i censada com totes les altres.
La casa és propietat del bisbat de Tortosa i està a la zona del Mascar, als ports de Tortosa-Beseit. Amb el canvi, el preu també s'ha reduït a la meitat, passant dels 210 euros inicials als 105, tenint en compte que el transport dels nens i nenes serà a càrrec dels pares. La inscripció s'ha allargat encara uns dies més i queden també lliures encara 8 places per acabar de completar les 25 que es van ofertar des d'un principi. I a l'hora de acabar aquesta intervenció, avui em permetran que pugui també recordar que els estudis de la Plana Ràdio, avui els nous estudis, les noves instal·lacions de l'emissora municipal a Santa Bàrbara, seran inaugurats pel secretari de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Josep Martí, aquesta tarda a partir de les 6.
Gràcies, Josep. Novament tornem a Amposta, municipi on ja han començat les obres de l'estació d'autobusos, una actuació que podria estar enllestida la propera tardor, una obra llargament reivindicada que finalment s'acabarà convertint en realitat. Des d'Amposta Ràdio, novament, Manel Ramon.
Doncs així és, efectivament. Els treballs previs per construir l'estació d'autobusos d'Amposta s'han iniciat aquest passat dimecres, un cop finalitzat el procés de licitació que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va anunciar que s'iniciava el mes d'octubre. Concretament, des d'ahir s'han començat a podar els arbres del terreny per poder-los trasplantar en una ubicació propera de 400 metres quadrats que es mantindrà com a zona verda. La nova estació es construirà a la plaça de la Castellania. Escoltem a l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
Sí, efectivament, avui ja han començat les obres que han de portar a la construcció de la nova estació d'autobús de la ciutat d'Amposta i que, si es complís el calendari previst, abans de que s'acabi l'any, aquesta estació estarà totalment enllestida. Per tant, ens hem de felicitar perquè quan la Generalitat pràcticament no ha iniciat cap obra pública en cap municipi de tot Catalunya, aquí a Amposta hem començat aquesta obra, que és molt important i que al començament el que fem és el trasllat d'aquests arbres que es puguin aprofitar i replantar-los a uns altres indrets. Però, ja dic, han començat unes obres i que esperem que a la tardor pogués fer ja la inauguració i la posta en marxa d'aquesta nova i important infraestructura per a la ciutat d'Amposta.
Cal recordar que l'emplaçament de la nova estació d'autobusos és de fàcil accés, hi ha suficient espai per estacionar vehicles, a més es troba dins d'una zona que ofereix més serveis. Els terrenys formen part d'una gran parcel·la de 6.900 metres quadrats, dels quals 3.700 els ocuparà l'estació d'autobusos i 2.800 estan cedits al Departament de Salut per construir-hi el nou centre d'assistència primària i els 400 restants es mantindran com a zona verda.
Gràcies, Manel. I d'una qüestió com la dels autobusos, no abandonem el tema del transport. En este cas ho fem parlant del Consell Comarcal del Baix Ebre, que a través del Servei de Transport Adaptat facilita diàriament el desplaçament a 111 persones discapacitades de la comarca amb problemes de mobilitat i persones grans amb dependència per tal que aquestes puguen accedir a centres d'atenció especialitzada i serveis de suport social. Actualment el servei disposa de 4 rutes comarcals gestionades de forma interna que traslladen els usuaris a diferents centres de dia o centres ocupacionals de la comarca. Per al president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, el servei compleix amb una funció social bàsica, ja que dona servei i ajuda a moltes famílies del Baix Ebre. És per aquest motiu que Soler afegeix que des de l'ens comarcal es treballa constantment per blindar el servei i per adequar el seu funcionament. Les quotes que paguen els usuaris dels transports tenen en compte la seva capacitat econòmica, de manera que s'apliquen bonificacions per trams de renda i estalvi. D'aquesta forma, segons la vicepresidenta d'Atenció a les Persones, Júlia Selma, es té la finalitat de caminar cap a uns serveis públics més justos d'acord amb la situació que viuen els usuaris beneficiaris. Un altre dels serveis que ofereix el Consell Comarcal del Montsià per tal de facilitar el dia a dia de les persones amb una disminució i o dependència és el Banc d'Ajudes Tècniques. Aquest facilita l'accés a l'assessorament tècnic per a l'adaptació domiciliària, així com també ofereix les ajudes tècniques necessàries que no estan subvencionades per altres departaments. Aquest últim any, el 2013, el Banc d'Ajudes Tècniques del Baix Ebre ha gestionat un total de 51 expedients i ha atès 36 persones.
Arriba un altre any la convocatòria d'Ets del Milloret. Santa Bàrbara busca gent artista, que siguin hàbil amb algun aspecte com el cant, els monòlegs, els acudits, les acrobàcies, el ball, la música, la màgia o qualsevol altra disciplina o habilitat insòlita. Es pot participar al concurs Ets del Milloret de forma individual, amb parella o grups màxim de 6 persones. A la web de Santa Bàrbara, www.santabàrbara.cat, es detallen les bases de funcionament del concurs. Cal que abans del dia 18 d'abril s'enviï el formulari juntament amb els vídeos de la demostració de les habilitats, que es pot trobar a la mateixa web santabàrbara.cat. Arriba un altre any la convocatòria d'Ets del Milloret. Apuntat!
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I abans d'arribar a la informació meteorològica, avui ens hem de fer ressò també de les prop de 300 persones que, provinent tant de les Terres de l'Ebre com d'arreu del país, van participar el passat diumenge en la primera edició de la Festa de la Mel de Romer, Crestada i Calçotada Popular, que l'empresa perellonenca Mel Muria organitzava. El gerent de Mel Muria, Rafael Muria, destacava que s'han complert plenament els objectius de la festa, promoure les tradicions lligades al món de la mel, difondre el Centre d'Interpretació Apícola Muria i potenciar el dinamisme propi del Perelló com a poble de la mel. Muria explicava que els assistents a la festa van poder veure com es cresta, com s'extreia la mel abans i com es fa ara, i van valorar molt positivament l'organització i també el nou espai natural on s'ha fet la crestada de la mel de Romer. Rafael Muria va voler agrair la implicació de tot el personal de l'empresa i el suport de l'Ajuntament del Perelló, de la delegació del Govern a les Terres de l'Ebre, així com del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona a les Terres de l'Ebre, la Cambra de Comerç i el Consell Comarcal del Baix Ebre. De fet, hi van assistir a la festa, entre d'altres, en representants d'aquests organismes i entitats que acabem de nomenar, com el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, el president del Consell Comarcal, Lluís Soler, i el vicepresident, Jordi Curto, l'alcaldessa del Perelló, Genoveva Margalef, o el director dels Serveis Territorials d'Agricultura, Pere Vidal, entre altres. La Crestada i Festa de la Mel de Romer és una iniciativa de Muria, Centre d'Interpretació Apícola, que enguany ha permès als assistents gaudir d'una diada plena d'activitats relacionades amb el món de la mel. Després de visitar Muria Centre d'Interpretació Apícola, els participants en la jornada es van traslladar en autocar al nou espai natural ubicat al mig del bosc per vestir-se d'apicultors i participar activament en la crestada de la mel de Romer. La festa va incloure també un tast de mels i la visualització del procés d'elaboració de la mel a les instal·lacions de l'empresa Mel Muria. La primera edició de la crestada i Festa de la Mel de Romer va acabar amb la celebració d'una calçotada popular que, a més, va estar amenitzada per la xaranga perellonenca Chim Chim Mig Grau, on també hi van ser presents diversos actius culinaris relacionats amb la mel.
Segon campionat internacional de guinyot Delta de l'Ebre, dissabte 12 d'abril al Centre Cívic. Premis a fins a 4.000 euros, esmorzar i dinar per als participants, trofeus i lots. Apunta't i informa't al 671 108 948 o al 633 628 212. Preu per inscripció, 60 euros per parella. Organitza Ajuntament de Deltebre, col·labora Escola de Futbol Base de la Unió Deportiva Jesús i Maria i Jordi Mario.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
De cara a la tarda, esperem que, amb la inestabilitat, tornin a créixer algunes nuvolades a punts de muntanya i al quadrant nord-est hi podem tenir alguns ruixats d'intensitat entre feble i moderada, mentre que a l'oest del país continuarà l'ambient assolellat, potser amb alguns núvols alts. Les temperatures demà seran semblants a les d'avui, les temperatures mínimes, amb algunes glaçades al Pirineu i al Prepirineu, i les màximes segurament seran una miqueta més altes. Les més altes poden arribar fins als 18 graus al sud del país, i on es notarà més aquest ascens serà, per exemple, doncs, cap a la Vall d'Aran. Segurament Viella arribi fins als 10 graus, mentre que avui no han passat dels 5. De cara als propers dies, doncs, divendres esperem una jornada dominada per l'ambient assolellat, potser amb alguns núvols, el pas de núvols alts, i de cara al cap de setmana, doncs, per una banda, les temperatures seran una miqueta més altes, però també arribaran núvols que dissabte poden deixar una mica de pluja al sud, que diumenge s'estendria a la resta de Catalunya.
I com cada dia, fent una ullada a la previsió del temps, arribem ja a l'hora de tancament i posar el punt i final, acomiadar-nos d'aquesta nova edició de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Dijous 27 de març, un temps d'actualitat que ha estat coordinat i presentat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, simplement i un dia més, agrair-vos la vostra confiança per escollir una de les emissores municipals associades a EMUTE per rebre aquesta dosi diària d'informació, una dosi que, novament, demà, a la mateixa hora i al mateix dial, tornarem a posar en sintonia. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.